Mira, saps que el 4,2% de totes les morts que es produeixen a Catalunya són atribuïbles al consum d'alcohol? I segurament tampoc sabies que l'any 2019 es van consumir gairebé 11 litres d'alcohol pur per habitant de més de 15 anys a Catalunya. Això és agafar tot l'alcohol que es va consumir, el dividim entre la població de més de 15 anys i ens surt això, 11 litres. Tenint en compte que potser ni tu ni jo arribem ni de lluny amb aquesta quantitat, doncs imagina't. Per què t'ho explico això? Doncs perquè avui és el Dia Mundial Sense Alcohol. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Vinga, que són les 12:20 minuts, dimarts 15 de novembre. Estem a la meitat ja del mes de novembre, l'onzè mes, de l'any 2022. Hores d'ara, 17,3 graus a la ciutat de Lleida. Avui hem assolit una mínima de 12,2, però ull, perquè a Viella, per exemple, també estan a 17 graus. Avui sí que estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez. Amb ell parlarem de rècords, de més rècords, i de rècords càlids. Al mes de novembre, però de rècords càlids. I també de si arriba el fred o no, que sembla que sí, cap a final de setmana. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, parlarem del món immobiliari amb l'Antonio Gausí, parlarem d'un aniversari avui, dels 40 anys del diari Segre. Han fet ja 40 anys i avui estarà amb nosaltres el seu director, el Santi Costa. Amb ell parlarem d'aquell estiu del 1982 i del setembre, on va sortir la primera edició i després la arribada i després com ha anat evolucionant. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, ja saps que està amb nosaltres el Felip Urbano, el nostre sommelier, per parlar del món de la gastronomia, que avui el barrejarem amb món de ràdio i de vermut. Ja no t'explico res més, ho has d'escoltar, eh? I a partir de dos quarts la tertúlia de polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Vinga, va, que ens acostem als 17 graus i mig a la ciutat de Lleida. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola. Bon dia, bona hora.
Escolta, que ahir o abans d'ahir, vam tornar a passar de 20 graus.
Sí, sí. Ja portem 9 dies de 20 graus, sí, sí, el mes de novembre, i aquesta data de 9 dies de més de 20 graus de novembre, pues és rècord, perquè en els darrers 83 mesos de novembre, 83 anys, no s'havia assolit fins ara. Però això també ha passat al Fabra de Barcelona, que des de 1913, i a l'aeroport de Barcelona des de 1950. Tampoc havien arribat a tants dies de 20 graus, i encara queda més. El que passa que només tenim per davant 3 dies de bonança avui, demà i demà passat, d'una certa bonança climàtica otoñal. No podem demanar molt, però podien un altre cop, ara existen a 17, 18, 19, podien fregar els 20 graus, en la qual cosa pues, les temperatures no poden ser més moderades. A més, com bufa poc vent, el que pugui passejar pot passejar 15, 16, 17, 18 graus i unes temperatures
i tant.
Que fan que la primera quinzena d'aquest mes de novembre esté igualada en el del novembre del 2011 amb les més altes. Serà la primera o la segona, depèn de la màxima d'avui, és a dir, dels darrers 83 anys. Però, claro, quan mires el 2011, que també va ser el novembre, no tot l'any com enguany. Enguany és que des del maig tenim temperatura.
Sí, clar, aquest és el problema.
Claro, és que això varia molt. Pues el 2011, a la tercera, es va desplomar. I, clar, quan vens de molt amunt, és a dir, com ara que tenim una mitjana de màxima de 21 graus, és fàcil que se desplomi 10 graus. És a dir, que la tercera decena de novembre del 2011, la tercera màxima va ser de 10. És a dir, no crec que arriben a tant, sobretot les màximes, però que han de passar successius sistemes frontals, que aquests dies són esquifits, vamos, descafeinats, que quatre núvols, quatre gotes, alguna mica al Pirineu, tant avui com demà, fins i tot com demà passat, sempre molt poca cosa. Per això abans he dit que Viella tenia ara 17 graus, igual que Lleida, a una mínima de 8, i allà és on notarà més el descens de temperatures a partir de divendres. Allà es notarà moltíssim.
A partir de divendres, però com ja ens has dit, de manera progressiva, no de cop.
Sí, en successius. arribas oleadas. No es una manera más lineal, ni uniforme, ni homogénea. En realidad no es que la atmósfera no funciona así, que es molde de alta baix, ¿no? Doncs sí que vendran precipitacions que deixaran sobretot neu al Pirineu, que baixarà de cotes molt altes, perdem de 2.000 a 1.200, 1.300 metres divendres, després una altra mica dissabte. Aquí a la plana n'hi haurà estones de ventades, però això ja el concretarem divendres, perquè el cap de setmana sí que ve més mogut, però no sembla que arribi a ploure al sud de Lleida, a la meitat de... perquè ve una mica de nord-oest i només deixaria fred i neu i algunes precipitacions.
Això és un clàssic, eh? Això és un clàssic.
Sí, sí, sí.
Aquest any,
però
aquest any.
Però s'intensificarà a partir de dilluns. I ahir és on tenim els números de que puga ploure a la plana de Lleida.
Doncs escolta, divendres parlem ja d'aquest canvi del cap de setmana.
Exacte.
Gràcies, Armando, cuida't.
Molt bé. Igualment a tothom. Adéu.
I nosaltres ens n'anem de cap a buscar la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos perquè la denúncia d'una veïna de Puigcerdà ha destapat una estafa internacional amb criptomonedes amb milers de víctimes. La xarxa guanyava milions d'euros al mes i només a l'estat espanyol hi podrien haver uns 17.000 afectats. També t'explico que fixa't com estem, Els Mossos estan investigant un robatori al monestir de Vallbona de les Monges. Els lladres haurien emportat elements de pedra de l'interior del monument declarat bé cultural d'interès nacional. I ja a casa nostra, a la ciutat de Lleida, L'Ajuntament de Lleida comença ara la setmana vinent, ara sí, ja les obres de reforma de l'Avinguda Prat de la Riba entre Ricard Vinyes i Príncep de Viana, finançades amb fons Next Generation a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern espanyol. Els treballs, que costaran 1,4 milions d'euros i duraran 6 mesos, preveuen habilitar un carril bici en cada sentit i guanyar espai per als vianants, ja que s'eixamplarà la vorera dreta de baixada, la del costat on hi ha el CUAP. També es donarà continuïtat al carril bus en tot el tram, així quedarà un carril de baixada per la circulació de la resta de vehicles. L'execució de les obres comportarà, evidentment, talls puntuals de trànsit i el trasllat temporal d'aparcaments i parades de taxi i de bus. I segueix encara la ressaca de la concentració de rebuig del dissabte contra l'equip de govern de l'Ajuntament de Lleida. L'alcalde, Miquel Pueyo, ha remès una carta a l'Associació de Veïns del Secà de Sant Pere en què expressa malestar per les declaracions del seu president, José Carreiro, després de la manifestació de dissabte passat en les quals va instar a expulsar les rates que hi ha a l'Ajuntament. L'alcalde considera que aquests comentaris mereixen ser rebutjats, també per la mateixa entitat veïnal, i creu que aquesta mena d'expressions són pròpies de l'extrema dreta i fins i tot que poden arribar a instigar la violència. Així mateix demana respecte per les institucions i insta els integrants de la Junta Veïnal a desmarcar-se de les declaracions i apostar del diàleg. De fet, l'endemà de la protesta, diumenge, el president veïnal es va disculpar públicament pels comentaris i va assegurar que treballarà pel diàleg i el consens. Per tant, aquí s'hagués hagut d'acabar. Però no s'ha acabat aquí. Per tant, haurem d'interpretar que hi ha alguna cosa més. Potser personal? És que ni idea, però l'alcalde dona per trencades les relacions amb el secà de Sant Pere. Aviam, que no parlem d'empreses, ni de jugadors de futbol, ni de fitxatges. No, és que dono per trencades les relacions... Però que escolti, que és un barri de la ciutat, que paguen els seus impostos igualment, que compleixen els seus deures com a ciutadà. Què és això de trenco les declaracions, les relacions amb un barri de la ciutat? Tens un problema amb una persona que, per cert, s'ha disculpat, com moltes altres vegades fa qualsevol polític, que posen la pota més d'una vegada i després es disculpen i no passa res. Doncs exactament el mateix. És que estem portant... És que, aviam, si ens hem d'indignar, potser que ens indignem de com estan els carrers, com està la vegetació a la ciutat, com està la neteja, com està el manteniment de la ciutat, etc etc. Indignem-nos per això, l'equip de govern, que s'indignin per això, no per aquestes històries, que l'expressió va ser poc afortunada. Totalment d'acord. Que la persona se'n va adonar i va rectificar públicament, també. Ja està? Doncs no. Doncs no. Mira, si vols, t'explico una altra història. Els ocupes conflictius que vivien al carrer, al número 92 del carrer Alfred Perenya, van ahir, van marxar ahir de l'immoble, i les fotografies de com ha quedat l'immoble, de veritat, és que si fos fàcil, per derruir l'edifici i tornar-lo a fer nou. És increïble. Potser que ens indignem per això des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Lleida i busquem solució. Potser els veïns han estat un any malvivint amb aquesta gent. Potser que ens ocupem d'aquestes històries des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Lleida i no per d'altres. Dic potser. Al final no és la meva feina, és la seva. És que ens ofenem per quatre paraules maldites, evidentment. Però escolta, si després hi ha uns veïns de Lleida que ho passen malament dia rere dia durant tot un any, aquí no passa res. Tu tranquil. Aquí no passa res. En fi, acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que l'IPC interanual a Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran ha baixat 1,5 punts, tot i l'augment en l'alimentació i ensenyament. L'habitatge, l'aigua, l'electricitat i el gas són els grups que més han baixat el preu.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja és el moment en el que parlem del món immobiliari. Ja saps que ho fem des de Game Immobiliària, que els trobes a internet, www.gameimmobiliaria.es, que també hem parlat ja de que ells tenen, doncs, el departament de Game Consultora, de Game Promotora, de Game Senior i també la constructora, Antonio Gausí Construccions. Però tot això ho tens a Game Immobiliària Punès i els dimarts aquí a Cope Lleida amb l'Antonio Gausí. Antonio, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Per cert, que us trobem a Alcalde Rovira Roure, número 14, la primera planta, però escolteu que un primer contacte per telèfon és ràpid i fàcil. 973-2300-66. 973-2300-66. Que a més és fàcil de recordar, una trucada, exposeu el vostre cas. I la gràcia és que els amics de Game Immobiliària sempre us buscaran una solució adaptada al vostre problema, perquè, escolta, no hi ha un problema igual que un altre, doncs igualment no hi haurà una solució igual que una altra. Antonio Gausí, estava mirant el calendari. Estem a la meitat de novembre, o sigui que l'any 2022 està pràcticament dat i beneït.
Des de luego.
A d'altres sectors, el final d'any l'associem a ofertes de darrera hora, que no quedi res, que s'ha de vendre tot. No sé si el sector immobiliari també funciona així.
Pues sí, sí,
¿també?
Sí. També? També, home, no és lo que comentàvem ara fora d'antena, el Black Friday, però...
Però també podem trobar sí. alguna coseta interessant?
Sí, sí, sí. Mira, incluso nosotros ahora, a 31 de diciembre, tenemos propuestas tanto en dos aspectos, tanto en descuento importante en el importe compensaciones respecto a la compra. Por ejemplo, te pongo ejemplos que así los entenderéis mejor. El cliente que quiere comprar una plaza de parking y resulta que en ese mismo parking dispone de más plazas, pues tenemos una propuesta que es pagas la primera a precio, la segunda al 50% y la tercera, que si te interesa, se te regala.
Caram.
Pero tiene que coincidir que sea del mismo de un fondo en el que ha hecho esta propuesta y además que coincida en la misma comunidad. Pero bueno, propuestas como estas tenemos un montón. Igual, por ejemplo, que el tema de las compensaciones que te comentaba, ya no son descuentos en el importe, que también los hay, pero son compensaciones que dices, bueno, son tonterías. Sí, bueno, son tonterías, pero todo suma. Por ejemplo, en el cambio de piso, pues te pagan hasta 1.500 euros en ayuda a mudanza. Te pagan los gastos de notaría. Te puede, incluso ahora se ha puesto muy de moda el cheque famoso de IKEA, que ya te lo dan con un importe para que puedas un día a IKEA y compensarlo para comprar muebles auxiliares o lo que tengas. Quiero decir que tienes también estos dos aspectos, ¿no? O sea, por un lado las compensaciones en cuanto a la facilidad de compra, que siempre suma, y después el descuento, a veces hasta agresivo, sobre el precio de venta. Eso sí, operaciones que siempre se han de cerrar antes del 31 de... Claro.
Tu deixo paraulat i ja en parlem l'any que ve, no.
Otra cosa que, según qué productos sí que quedan amparados en esta oferta es que tú firmes la operación en contrato de arras y decir, bueno, pues no nos da tiempo y voy a escriturar a, no sé, después de Reyes. Pero tu contrato de arras ya consta como la reserva de tu compra, ¿no?
Clar, tot això suposo que té a veure en que el 31 de desembre es tanca l'any fiscal molt, per tant s'ha de fer que el balanç quedi bé.
Claro, y para eso, bueno, pues están interesados, como cualquier otras empresas, a buscar esta mejor oferta para animar el mercado.
Antonio, tu que fa molts anys que t'hi dediques i que veus les tendències del mercat en una zona com Lleida, el Pla de Lleida, la zona de la ciutat de Lleida i Rodalies, hi ha tendències al cap d'un any de que hi ha més compra-venda, no sé, de cara al bon temps, per exemple, o de cara ara a la tardor, o aquí és bastant pla?
Aquí és bastant pla, o sigui...
O sigui, l'oferta i la demanda és bastant equilibrada tot l'any.
Sí.
I de cara a la muntanya, per exemple?
No, la cara de montaña, se dispara en cuanto a la época vacacional. Ajá. Por ejemplo, hay muchas ventas que se cierran en los meses de verano, porque la gente aprovecha a estar de vacaciones y entonces pues ver los activos con más tranquilidad y ya dejarlos opcionados o con alguna reserva para escriturar después del verano. Y después también ahora el inicio de temporada. En mitad de temporada, claro que se hacen ventas, ¿no? Pero es diferente. Nosotros, por ejemplo, la venta fuerte que tenemos siempre en Pirineo viene a ser entre junio y septiembre, para escriturar, pues, en estas fechas.
Muy bien.
Igual que aquí. ¿Aquí qué pasa en Lleida? En Lleida, desde luego que todo lo que no tengas cerrado a 15 de noviembre... es muy difícil que después siempre surgen operaciones de tengo que escriturar ya y se hacen en el mes de diciembre, pero es igual que todas las que no tengas ya muy atadas a 15 de o 1 de julio se para el mundo,
sí,
a partir del 15
sí,
de julio.
Sí, juliol y agosto que es complicado.
Lo que sí que en cuanto a activos ya más exteriores, como puede ser una que rinden más cuando hace mejor tiempo, por ejemplo, una casa, un chalet, sí que las ventas se animan cuando empieza la primavera.
Claro, el marzo, abril...
Las visitas son más agradables, los jardines son más espectaculares, entonces todo esto se anima, no es lo mismo que ir a ver un piso. ¿No?
Tot això ho dic perquè no és el mateix vendre que comprar, i si estàs en un costat o en un altre, doncs veuràs que hi ha una època de l'any que et pot interessar més que una altra. De totes maneres, això, per això li pregunto avui a l'Antonio Gausí, on en saben és a Gama Immobiliària, que només cal que us atenseu a Alcalde Rovira Roure, número 14, la primera planta, o que els hi feu un truc, 973-23-00-66, 973-23-00-66. Jo què sé, ara em poso amb la pell d'algú que diu, mira, jo és que vull invertir, vull... Cap a on anem? On ens recomanes? Què tens? Perquè, a més, és que ells tenen cartera, com ens deia abans l'exemple dels pàrquings, tenen cartera i, possiblement, hi ha coses molt interessants que a vegades acaben d'entrar, que encara no s'han publicat.
Pensa, Ricard, que estas ofertes en precio o compensaciones en ayuda de la compra, van relacionadas a todo tipo de activo, tanto como el ejemplo que hemos dado de un parking, una vivienda, un local, todo lo que sería uso terciario, una nave, suelo, todo está dentro de diferentes propuestas de oferta hasta 31 de diciembre.
Molt bé. Doncs 973-23-00-66, 973-23-00-66, Gama Immobiliària, tindreu a l'Antonio Gausí i a tot el seu equip que us assessoraran. Alcalde Rovira Roure, número 14, a la primera planta, o a Gama Immobiliària, Punes. Antonio Gausí, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres.
Només una cosa, tornar a agradecer toda la influencia que tiene COPE en la zona, provincia, porque tenemos muchísimas llamadas semanales.
Claro. Con... Ahora només falta ya que la gent vingui i es vulgui fer un selfie.
No, no, y se viene, y vienen al despacho, ¿eh? Primero, sí, llaman y digo, no, no, queremos venir y acabar de hablarlo con tranquilidad, que es lo que se tiene que hacer, sí, claro, sí. Porque una consulta rápida por teléfono, según lo que estemos tratando, pues no, no toca, ¿no?
No, no. Escolteu, ara us dic un secret. Quan ja tanqueu l'operació amb l'Antonio, quan ja la tingueu tancada, allò que dius, ara ja m'ha acabat la part seriosa, si us agrada, parleu de futbol amb ell, que, no. Que és un llibre obert. Eh?
Sí.
Antonio Gausí, bona setmana.
Gràcies, Ricard. Bona setmana.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Avançava a l'inici del programa, ara ja anem camí cap a la una de la tarda. És una entrevista que la veritat és que em fa especial il·lusió, perquè sempre he cregut que entre mitjans de comunicació en una ciutat com Lleida, que al final, aviam, ens agrada molt Lleida i ens agrada viure a Lleida, i és veritat que també ha tingut èpoques millors, però jo sóc un gran defensor de Lleida, no hem d'oblidar que al final és una ciutat mitjana tirant a petita, tal com s'estan posant les històries. I en un lloc relativament petit, doncs entre mitjans de comunicació jo crec que és bo que hi hagi una bona relació, que ens coneguem i que en puguem parlar de tot plegat. I per això avui està amb nosaltres el director del diari Segre, el Santi Costa. Santi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
No sé si estàs d'acord amb que estem vivint en una ciutat mitjana tirant a petita, ja, eh?
Sí, és un dels grans problemes que tenim, que és la ciutat encara, però és que la província és més petita, en número de població,
sí.
Malgrat que és molt gran en superfície, no? Llavors tenim una extensió molt gran i una població molt petita, no? Tenim el que diuen una massa crítica molt reduïda.
Al final, és una de les conseqüències d'això és que t'acabes coneixent amb tothom, si no directament amb l'amic d'un amic o amb l'amic d'un familiar. Té aquestes coses, Lleida. Santi Costa, 40 anys de diari Segre, que ja veu començar a celebrar aquest setembre, que és quan va fer aquest 40 aniversari, des del 1982. Santi, tu què estaves fent l'estiu del 82?
Pues l'estiu del 82 havia acabat els estudis, havia acabat la carrera de periodisme, ciència de la informació, que es deia llavors, a l'Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, i estava esperant trobar feina, no? Estava esperant trobar feina a l'agost, mentre els que després serien els meus companys estaven preparant el que seria l'aparició del diari. I llavors va ser precisament perquè em va trucar un amic de la facultat, Josep Miquel Bolló, que avui està a TV3, em va trucar, em va dir si m'interessava, i el diari va sortir el dia 3, i jo em vaig incorporar el dia 15, si no m'equivoco, el dia 15, i bueno, va començar, després de només acabar la carrera, va començar a treballar a Segre, i aquí continuo.
Quines van ser les teves primeres tasques al diari?
Bueno, jo va començar fent teletips, va ser molt curiós, perquè la primera tasca, la primera feina que va fer, va ser seguir el viatge del papa, de Joan Pau II, uh-huh. Que estava per Barcelona, i nosaltres per circumstàncies o per criteri del que llavors era director, el Manuel Fernández Arial, van fer un seguiment molt exhaustiu i els primers dies de viatge feien dues pàgines diàries de seguiment del papa, no? De visita a Montserrat, de visita a Saragossa... Cada visita tenia pues, un desenvolupament bàsicament per teletips, no? I, bueno, va ser la feina més important. I després van seguir la campanya electoral, que era la campanya del 82, que després van guanyar els socialistes.
Home, aquella campanya va ser potent, eh?
Va ser molt potent, sí, va ser molt potent, perquè hi havia, bueno, UCD estava al final del camí, no? Hi havia sensació de canvi, voluntat de canvi, i, de fet, va ser uns resultats acaparadors pel PSOE, no? Va ser la meva primera tasca, bueno, va començar fent informació nacional i internacional, teletips, que deien llavors, teletips, i només arribar a Lleida, doncs, va començar a conèixer el diari i la ciutat, doncs, fent teletips.
Teletips que arribaven amb aquelles màquines que imprimien lletra a lletra, que a vegades veiem a les pel·lícules, eh? Vull dir que estem... Aviam, 40 anys, segons com tu mires, és fa 4 dies, i segons com tu mires... Doncs, sobretot si ho mires des de la vessant tecnològica, és tot un món. Ara en parlarem, d'aquesta evolució dels 40 anys, però ho deia això perquè no havia internet llavors, l'any 82, i per tant, les comunicacions, com arribava la informació, era una cosa bastant més lenta i complicada que com passa avui en dia. No sé si després, perquè tu hores d'ara, com dèiem, ets el director del diari, no sé si algun dia, has trobat a faltar allò de, escolta, mira, jo em dedico a fer els meus articles i prou, no em compliqueu la vida.
Home, a les que estan al periodisme, estem al periodisme perquè ens agrada escriure, no? Uh-huh. Ens agrada escriure, el que passa que, com deies abans, a un diari petit, a una ciutat petita, cal fer de tot, i nosaltres hem fet de tot perquè, bueno, pues, perquè hem fet una escola de periodisme, no? Perquè hem tingut que fer informació local, informació política, informació econòmica, informació de tribunals, bueno, tenien que escriure primer a màquina, després passar-lo a fotocomposició, portar-lo en un maletí a tallers, i ens ha tocat fer de tot, bueno, fins i tot portar rodets. Nosaltres, quan van començar, els corresponsals, si passava una cosa a Viella o a Pont de Suert, tenien que sortir a la gasolinera i donar un rodet, el rodet en les fotos, a algú que baixés cap a Lleida perquè les portés, no? Ara fas una foto en el mòbil i l'envies simultàniament, no? Online, no hi ha cap problema. O sigui, ha canviat molt, en el sentit que ara, per exemple, la redacció de Segre, pues bueno, no n'hi ha ni una màquina d'escriure de les antigues, no n'hi ha ni una, tots són ordinadors. I llavors, abans hi havia un ambient de que...
Però tu l'has viscut, aquest soroll de les pulsacions de les màquines.
I dels teletips que deies abans.
Sí.
Nosaltres tenien tres teletips. Tenien EFE, Europa Press i Colpisa Lead, que és el que arribava. I bueno, feien un soroll que els tenien en un quartet a part, perquè si no feia el soroll que molestava la redacció. I ara entres a la redacció i hi ha un silenci. Abans es podia fumar, hi havia una boira de fum a la redacció. Nosaltres, a més, van tenir la sort o la desgràcia, però de començar a redaccions molt petites. Nosaltres estaven a un pis de Rambla Ferran. I en un pis de Rambla Ferran estaven allí pues, 6 persones en una habitació. Fins i tot, jo que feia informació nacional i internacional, tenia que arxivar els teletips al radiador. No tenien puesto, i llavors allí 6 persones que fumaven, que parlaven per telèfon simultàniament, que alguna vegada cridaven, que comentaven coses, hi havia un ciró permanent de que ara entres en una relació que és ampla, de que no hi ha els teletips, que no es fuma, evidentment, que tampoc es veu, que abans també es veia, sembla que entres en un hospital, no? És una diferència radical. Farien els que no havien treballat el diumenge i farien el seguiment normal, no? I quan anaven cap a la redacció, bueno, pues després d'aparcar el cotxe van trobar que molts ja no van poder entrar a la redacció perquè Rambla Ferran estava inundada, no? És la foto famosa de que... De fet, els companys nostres van tenir que sortir de la redacció de Rambla Ferran en barca.
No, és la foto.
És la foto que s'ha vist en les exposicions aquests dies. I, per més desgràcia, tenien la rotativa, perquè allí tenien la redacció de Rambla Ferran, a un pis, i la rotativa tenia la doctora Castells. A Capón, al barri de Capón.
Unido,
a barri de Capón. I el barri de Capón, allí es va inundar tot. Es va inundar tot perquè, bueno, es va inundar la nau on tenien la rotativa, es van quedar sense llum, sense aigua, de forma de que sí que van sortir el dilluns fent una edició especial, però no van sortir el dimarts perquè va ser impossible, perquè no podien accedir a la redacció i la rotativa va quedar inservible, no? Llavors van tenir que contratar un grup electrogen, per subministrar llum, i va fer un esforç, i el dimecres van poder sortir, però d'una manera molt precària.
Ja. Bueno.
Molt precària. O sigui, que va ser un començament gloriós.
Déu-n'hi-do. D'això ja ha fet 40 anys, i Déu-n'hi-do. Quan diries que hi ha el punt d'inflexió al diari Segre o al grup Segre?
Bueno,
o potser n'hi ha hagut diversos.
Sí, jo penso que tenim dos punts d'inflexió que marquen un poc el canvi de tendència. Un va ser l'entrada al capital del diari de l'actual president, de Robert Sorrentil, perquè nosaltres vam començar el 82 com una societat anònima normal impulsada per empresaris de Lleida, però la primavera de l'any següent, el 83, aquests empresaris van dir que marxaven, que el diari no era viable, i llavors van fer una societat anònima laboral, per la que els propietaris del capital, després de fer una operació d'acordió, eren els mateixos treballadors. Però, bueno, nosaltres, la majoria, pues, eren periodistes i sabem fer diaris, sabem fer notícies, però tenien problemes per gestionar una empresa. I el punt d'inflexió se va marcar el 86, quan va entrar el Robert Sorrentil, que un empresari de Lleida, que era el gerent de Big Ben, que va portar pues, eficiència en la gestió, capacitat de captar recursos, bona administració, i va ser un canvi radical, perquè havien estat mesos sense cobrar i llavors van començar a normalitzar la vida empresarial. Des del punt de vista empresarial, penso que és el punt d'inflexió que ha marcat el devenir i el canvi i la bona evolució del diari i l'empresa editora. I des d'un punt de vista periodístic, jo penso que el punt d'inflexió radical que ha canviat i ha consolidat el nostre futur va ser l'11 de setembre del 97, que va ser quan van publicar la doble edició, l'edició en català. Va ser el primer dia que va sortir el diari en català, que va ser una aposta que ara la veiem amb tota normalitat, no? Perquè s'ha repetit a altres indrets de Catalunya, en altres diaris més grans que nosaltres, però llavors no ho havia fet ningú. I van tenir moltes hores de debat i d'anàlisi, si feien un diari diferent, si traduïen part del diari i altra part no, si traduïen completament el diari. I, bueno, van fer una aposta de premsa molt valenta en aquell moment. Van decidir traduir tot el diari de manera que el lector trobés al quiosc l'edició en castellà i l'edició en català i que triés. I va ser un gran èxit perquè van tenir un augment considerable de la tirada, van tenir un augment molt important de la publicitat, va servir per consolidar el projecte empresarial de Segre, de Premsa Liridana, i al mateix temps va servir perquè el ciutadà de Lleida pogués triar amb tota normalitat i fer realitat pues, el bilingüisme o la normalització lingüística que hi ha al carrer. No? Van portar a nivell de diari el que és normal a nivell de carrer. I, de fet, que va ser bona idea i que va ser un punt de més important, el mostra que ens han seguit després altres mitjans més importants i radicats a Barcelona. I ara el trobem com normal, no? Pues, l'edició blau és la de castellà i l'edició vermella és la català i la gent està normalitzada. I aquella decisió jo penso que va ser la que va marcar una mica la consolidació del Segre en...
Que esteu celebrant el 25 aniversari, doncs, d'aquest hit, sí, d'aquest hit també.
Eh? Va ser el 96.
25 anys.
Bueno, va ser la viada, el 11 de setembre, van fer una festa a l'auditori, i, bueno, va ser un pas molt important. Després hi ha hagut passos importants, no? Bueno, estem molt orgullosos i molt contents del Premi Nacional de Comunicació, que es va donar a la Generalitat, estem molt contents de l'aposta multimèdia que hem fet, però penso que la consolidació empresarial va arribar en entrada en l'accionariat de Robert Celentil, i la consolidació periodística va arribar a l'edició en català.
Bueno, són dos punts molt claus. Santi, després de 40 anys, vosaltres ho esteu celebrant, com ha de ser, amb exposicions. Anava a preguntar, quina és, sens dubte, la plana més important d'un diari?
La portada, sense dubte.
La portada. Per tant, vosaltres esteu fent exposicions de portades.
Exacte,
del diari Segre. A més, és curiós la informació i la memòria que podem fer descobrint portades, clar, les de fa un mes, aviam, no et diré que no tenen gràcia, però tots ho tenim present. Ara, la de fa 30 o 40 anys és una altra història, Santi.
Sí, és una mica... el canvi... Nosaltres a la facultat ens deien, per rebaixar una mica els fums quan la gent se venia arriba, no? Dir que les exclusives d'avui serviran per embolicar l'entrepà de demà. Llavors, les portades... la portada d'ahir no té cap valor. Ja ha passat. L'important és la portada d'avui, no? Uh-huh. I la d'abans d'ahir ni ens recordem ja. Però sí que és important la portada de fa 40 anys.
Sí, senyor.
Perquè ja forma part de la història, no? És una mica la història, a més, en el cas nostre, que sempre en primat i temes de Lleida, si fas un repàs ara, que és el que intentem fer en la celebració, és una mica de història nostra, del diari, i història també de la ciutat i de la província, no? Llavors nosaltres, com l'eix articulador sempre està a les comarques de Lleida, el que hem pensat ara és fer un recull, una selecció de portades, evidentment que no hi seran totes, però una selecció per valor periodístic, per valor polític, per valor periodístic, perquè, què sé jo, per exemple, el primer número que van fer en català, el primer número que van fer en color, el primer número del diari, evidentment. Llavors, anant a recollir totes aquestes portades importants, selecciona 40, doncs 40 és 40 portades, i 10 de cada comarca. I el que estem fent és un recorregut per totes les comarques. Van començar a Lleida, i van fer l'exposició al Palau de la Paeria, després van anar a Mollerussa, i ara
el divendres a Sort,
efectivament, i després anirem a Solsona, a Tàrrega, i anirem recorrent totes les comarques de Lleida, també passarem per Fraga i per Binèfar, perquè també la franja forma part del nostre àmbit periodístic, i allí mostrarem totes les portades que nosaltres considerem que han sigut importants aquests 40 anys, i farem una exposició final a l'IEI pel mes de maig, en el que recollirem totes les portades importants de Lleida i de totes les comarques. És una manera de recordar una mica d'història, enfortir també els lligams a la ciutadania, i, bueno, i reforçar també l'autoestima.
I tant. Doncs, escolta, que amb una portada es pot extraure molta, molta informació. També és un art, fer portades, i sé que cada vespre hi ha la reunió, la discussió de quina és la foto principal, quin és el titular principal, com ha de ser aquest titular, les secundàries... És tot un art, ho dic perquè alguna vegada ho he vist, ho he presenciat com es fa, i de veritat que no és tan fàcil com sembla. O sigui, un cop la veus, dius, home, sí, ha de ser aquesta. Sí. Clar, quan ja la veus feta, evidentment, però s'ha de triar, perquè hi ha moltes coses. Hi ha dies que passen moltes coses.
Sí, no, els dies que passen moltes coses no hi ha problema. Si hi ha notícies... el problema potser és...
El dia que no passen
gaires coses, no? Aquell dia... Però, afortunadament, sempre hi ha temes i sempre hi ha fotos. Però sí que és... Bueno, nosaltres, de fet, és un debat interessant, és un debat enriquidor, perquè cadascú aporta la seva idea, cada secció aporta els seus temes. A més, és una cosa que nosaltres estem molt contents, que cada secció, cada cap de secció en aquest cas, defensa els seus temes, no? Hi ha a vegades discussions aferrissades per veure si primem el dia següent un tema de comarques, o de local, o d'economia, o d'esports, i hi ha un debat interessant, i bueno, són reunions que sempre, evidentment, com també dient, hi ha dies que es podrien fer dos, tres portades, perquè hi ha temes
o
fotos,
totalment.
I hi ha dies que tenim que... discurrir molt per fer-ne una, no? Però és l'art del periodisme.
Parlàvem de la portada. La portada és l'estrella, això ho tenim clar. Ara m'agradaria saber quina és la plana que més li agrada a Santi Costa.
La portada.
La portada?
Sí, la portada.
Val. Doncs escolteu, de portades va la exposició dels 40 anys de Segre, que aquest divendres estan a Sort, passaran per Solsona, Tàrrega, per tots els municipis que ens ha dit ara el seu director, i que després tornaran a l'Institut d'Estudis i l'Erdens, on podrem veure doncs, una altra vegada un resum de totes aquestes portades. De veritat que són, si aneu a veure aquestes exposicions, són d'aquelles de que hi aneu amb temps, que us poseu davant de cada portada, que us la llegiu bé, tot, no només la principal, que us la llegiu tota i que fem aquell minut de reflexió, de memòria, jo que estava fent amb aquella data i jo aquella notícia com la vaig viure, de veritat, que al final són 30 portades, 40 portades, aneu amb temps a veure aquestes exposicions, que val molt la pena, de veritat que val molt la pena, que a més t'afloren records i històries, En fi, 40 anys de Diari Segre, Santi, d'aquí 10 anys 50.
Sí, clar. No, a més, el que diuen els expertos i els manuals, que els complicats són els anys que han de venir. Els que hem fet ja no tenen ni importància. Bueno, ho deia el president del Washington Post, que deia que els propers 50 anys seran els complicats. I més en el que està canviant el sector, no?
I tant. Avui no, perquè amb el Santi Costa tenim el temps limitat i hem de parlar d'aquest aniversari. Però és una persona que m'agradaria parlar doncs, del model i del diari en paper, perquè, els que esteu sobrevivint ara sou herois, Hi ha moltes edicions en paper que han desaparegut en aquests darrers anys. Mm. Vull dir que déu-n'hi-do, com està el panorama?
El nostre és un sector en crisi, en un món en crisi, no? Perquè nosaltres, a les crisis que hi ha hagut, pues, financera, immobiliària, pandèmica, a totes les crisis tenim que afegir la crisi del sector, estructuralment del sector, perquè la crisi del sector per la competència de los mitjans, la competència de les xarxes, i també per les equivocacions que han comès o que han comès, i nosaltres també en les decisions que s'han pres, no? I és una evidència de que hi ha competència, de que les tirades estan contingudes, de que costa arribar gent més jove, i que hi ha diaris de prestigi que han tingut problemes i alguns fins i tot han tingut que tancar. De fet, hi ha teòrics de la comunicació que fa dies que pronostiquen la fi dels diaris de paper. Jo no sóc profeta, no tinc cap bola de vidre, però jo estic convençut de que el que no desapareixerà mai serà el bon periodisme. Sempre caldrà una persona que s'assabenti dels fets, que els contrasti, que els verifiqui, que es posi en edició, sigui a través de paper, sigui a través de les ones, sigui a través de les xarxes, però jo penso que si hi ha un sector que té futur és el que anomenem el prisma de proximitat.
De totes maneres, si et serveix de consol, a la ràdio la donaven per morta fa no sé quants anys.
Sí, sí, sí.
I afortunadament aquí estem, sí, afortunadament.
Sí, los muertos que vos matáis gozan de buena salud.
Sí, sí, vull dir que és això. Santi Costa, director del diari Segre, escolta, que ha estat un plaer que ens hagis visitat i que haguem pogut rememorar i reviure aquests inicis del diari Segre, que forma part de la història de la ciutat, sense cap mena de dubte.
Moltes gràcies a tu, Ricard, per acordar-te de nosaltres i celebrar-ho amb nosaltres.
Tant que sí. Enhorabona.
Gràcies.
I nosaltres ja ens plantarem a la una de la tarda. Ara arriben les senyals horàries. Hem pujat ja els 19 graus de temperatura. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida amb la nostra tertúlia dels polítics a partir de 2:45. Abans parlarem de gastronomia amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano, aquí, a Cope Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope. El gobierno acaba de dar un pasito más para facilitar el aborto en España a las menores de 16 años y sortear el permiso paterno si cuentan con una autorización judicial. Es lo que propone la enmienda conjunta de PSOE y Unidas Podemos al proyecto de ley del aborto que aprobaron ellos mismos en el pasado mes de agosto en el Consejo de Ministros. Con esto se abre la puerta a que una niña, a que una menor de 13, 14 o 15 años, por ejemplo, pueda plantarse delante de un juez si no cuenta con el permiso de sus padres o tutores para abortar. De salir adelante, cosa que es perfectamente posible, si un juez lo decide, puede dar autorización para que se lleve a cabo la interrupción del embarazo y los padres de esa niña, de esa menor de 13 o de 14 años, quedarían literalmente como si no pintasen nada en la decisión de su hija. Es lo que recoge la enmienda a la que hemos tenido acceso en COPE y que probablemente, como te decía, saldrá adelante con la mayoría parlamentaria que tiene el gobierno en el Congreso. Ya sabes, el apoyo de Esquerra o, por ejemplo, también de Bildu. El texto original ya era bastante polémico porque planteaba el aborto sin permiso paterno desde los 16 años, pero esto es una vuelta de tuerca más desde la factoría de ideas de Irene Montero, la ministra de Igualdad de Podemos. Independientemente de la edad, el aborto es un ataque contra la vida. Pero en este caso, ponte en situación. Los padres de una menor con 14 años deciden apoyar por convencimiento para que su hija siga adelante con su embarazo. La niña no está de acuerdo y tiene derecho a un abogado para llevar el asunto ante un juez. Y este, en un procedimiento de urgencia, le otorga el permiso para abortar. ¿Dónde queda el papel de los padres y, sobre todo, pueden hacer algo? ¿Tienen alguna opción, alguna alternativa? Igual esos padres pueden recurrir a esa decisión, en el mejor de los casos, pero claro, estamos hablando de un embarazo y con los tiempos que lleva la justicia, muy posiblemente la respuesta podría llegar tarde, cuando ese aborto ya se ha producido. Llevamos, por ejemplo, más de 12 años esperando para que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso contra la ley del aborto y estamos hablando de la ley de plazos de José Luis Rodríguez Zapatero. Todavía no ha dictado una sentencia y sería fundamental saber cómo interpreta el Constitucional la defensa del derecho a la vida recogido en el artículo 15 de nuestra Constitución. Porque, mientras tanto, vemos cómo el Gobierno no va a parar en su agenda para regular un asunto que, una vez llevado a la práctica, resulta irreversible. Precisamente por cosas como esta, se explica por qué el poder político tiene tantísimo interés en el nombramiento de los miembros del Constitucional o del Poder Judicial. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y a esta hora arranca en Madrid una nueva reunión entre la Consejería de Sanidad y los sindicatos de médicos para intentar avanzar algo, alguna postura de cara a poner fin a la huelga de las urgencias extrahospitalarias que dura ya 9 días, como 9 días duran también los paros en atención primaria en Cantabria, sin que se vislumbre una pronta normalización. Naciones Unidas asegura que tanto Rusia como Ucrania han torturado a prisioneros de guerra. Entre tanto, en la cumbre del G20 que se está celebrando en Bali, el ministro de Exteriores ruso ha asegurado que las condiciones que está poniendo Zelensky para sentarse a negociar la paz son, según él, condiciones irreales. Y nuevo ataque a un cuadro en un museo. Ha ocurrido esta mañana en el Museo Leopold de Viena. Dos jóvenes han rociado con un líquido negro un cuadro del pintor Gustav Klimt, acción que se une a las registradas en las últimas semanas en otras pinacotecas, como por ejemplo Londres, Ámsterdam o aquí mismo, Pilar, aquí al lado, en el Museo del Prado, en Madrid. Y el Vaticano ha presentado un encuentro internacional que a partir de mañana analizará los 400 años de la creación de la Congregación de Propaganda Fide. Este organismo encargado de los territorios de misión forma parte ahora del Dicasterio para la Evangelización, que encabeza directamente el Papa Francisco y que gestiona el trabajo en más de 1000 circunscripciones eclesiásticas en todo el mundo. Y con ocasión del quinto centenario de la estancia de San Ignacio de Loyola en Manresa, el pontífice ha enviado un mensaje en el que recuerda el legado del fundador de la Compañía de Jesús. Recuerda que en un mundo de guerras y pestes, el que lo sacó del sitio de Pamplona y fue el detonante de su conversión, es hoy un ejemplo y una lección para todos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues estamos ya en las últimas horas de la selección aquí en España, antes de viajar a Jordania primero y luego a Qatar.
Mañana con mucho movimiento en la ciudad del fútbol de Las Rozas, último entrenamiento de España, ya han hablado Coque, Guillamón y también el presidente Luis Rubiales. Noticias de España antes de viajar a Jordania, Javi Gómez.
A las 3 de la tarde pondrá la selección rumbo a Omán para disputar ante Jordania el único amistoso antes del Mundial. En la sesión de hoy, tres bajas, Morata y Llorente, que ya lo fueron ayer, y Hugo Guillamón. Los tres han trabajado en el gimnasio y a la par que se ejercitaban en el gimnasio, digo, estos jugadores, el presidente Luis Rubiales presentaba un nuevo acuerdo de la federación con la ONU. Tras el acto, ha respondido a las preguntas de los medios. No pone techo a la selección, aunque reconoce que a un partido puede pasar cualquier cosa. Gracioso comentando la figura de Luis Enrique como streamer y algo dubitativo escuchad hablando sobre el futuro del seleccionador e incluso desvelando ofertas que ha recibido el asturiano.
Tanto se continúa como si no, de verdad, yo, y esto que no se vea como, ya ha dicho que si continúa o si no, no, estamos muy agradecidos de tener un entrenador top mundial que ha rechazado ofertas por muchísimo más dinero del que le ha ofrecido la federación por el hecho de querer ser el seleccionador.
Y estamos pendientes también de Rafael Nadal en las finales de ATP. Hoy juega el segundo partido a las 2 contra el canadiense Oyer Aliassime. Necesita ganar para seguir en el torneo.
Sigues en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig per sobre de la una. Comencem el migdia de Cope Lleida amb 19,3 graus a la ciutat de Lleida, acostant-nos amb aquesta barrera dels 20 graus. 19,3. 15 de novembre del 2022, per si t'havies despistat. En fi, va, que busquem aquesta previsió meteorològica. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui està amb nosaltres el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimarts a Lleida esperem intervals ennuvolats tendint a cel ennuvolat quan no es descarten també precipitacions dèbils i disperses. Temperatures en general en descens al Pirineu i en lleuger ascens o sense canvis a la resta, amb 22 graus de màxima a Lleida ciutat, 21 a Balaguer, 20 a Tàrrega, 17 a la Seu d'Urgell i 15 a Viella. A més, ben variable fluix. Demà dimecres esperem predomini d'intervals ennuvolats i s'esperen també núvols baixos en punts a l'interior de la meitat nord al llarg del matí amb probables boires. També gelades en punts al Pirineu. Temperatures en descens arribant fins als 19 graus de màxima a Lleida ciutat i Balaguer, 18 a Tàrrega, 17 a la Seu d'Urgell i 16 a Viella. A més, vent fluix de l'oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Fem una repassada als titulars a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
A la ciutat de Lleida s'inicien les obres de reforma a Prat de la Riba per construir-hi carril bici i guanyar més espai per als vianants. Els treballs, amb finançament dels Next Generation, tenen un cost d'1,4 milions d'euros i s'allargaran 6 mesos. També a Lleida, l'alcalde Miquel Pueyo ha remès una carta a l'Associació de Veïns del Secà de Sant Pere en què expressa malestar per les declaracions del seu president, José Carreiro, després de la manifestació de dissabte passat, les quals va instar a expulsar les rates que hi ha a l'Ajuntament. L'alcalde considera que aquests comentaris mereixen ser rebutjats també per la mateixa entitat veïnal i creu que aquesta mena d'expressions són pròpies de l'extrema dreta i fins i tot que poden arribar a instigar la violència. Així mateix, demana respecte per a les institucions i insta els integrants de la Junta Veïnal a desmarcar-se de les declaracions i apostar pel diàleg. De fet, El líder del govern municipal considera que les declaracions de Carreiro comporten de facto una ruptura de les relacions amb l'Ajuntament i dona per suspesa la interlocució amb la Junta de l'Associació de Veïns del Secà fins que aquesta no els comuniqui el seu posicionament respecte a les declaracions del president, que l'endemà d'aquestes declaracions, o sigui, diumenge, i es va disculpar públicament per aquests comentaris i va assegurar que treballarà pel diàleg i el consens. Em fa gràcia que des de l'equip de govern es demane diàleg i consens quan justament aquesta manifestació de dissabte, la primera... Jo no sé si és que és la primera en època de democràcia o de les primeres o la única des de fa molts anys en contra d'un ajuntament a la ciutat de Lleida. I què demanaven? Doncs que l'Ajuntament dialogués i que no fes les coses per imposició. Xoca, veure això. Si et venen a demanar això, agafes qualsevol excusa per donar-li la volta i demanar exactament el mateix que t'estan demanant a tu, que tu no fas. Que tu no fas. Els ocupes conflictius d'Alfred Perenya se'n van, però deixen el bloc ple d'escombraries. El jutge havia autoritzat el desnonament per insalubritat. Per insalubritat. Ull el que han hagut d'aguantar els veïns per arribar aquí, eh? Ull. Al final van marxar voluntàriament, o sigui, quan ja els hi van dir, escolta, demà us hem de treure per la força, doncs, vale, el dia abans marxem. Poca broma, eh? Toni Postius adverteix de multes de fins a 150.000 euros si els propietaris no condicionen l'immoble. O sigui, com a premi, després de que te'l trobes com te'l trobes, de que te l'han deixat com te l'han deixat, el premi és que o el tornes a deixar ben arregladet perquè el tornin a ocupar, o a més multa. Aquest és el premi. Això és Lleida. Això és Lleida. Avui preguntàvem al carrer i els veïns de, i les veïnes d'aquesta zona és que et deien barbaritats fora de micròfon del que han hagut de patir. Però és que després preguntaves a d'altres vianants i anaven extenent aquesta sensació a tota la ciutat. Evidentment que no tota la ciutat està ocupada, però la sensació de deixadesa, falta de manteniment, brutícia, està instal·lada a la ciutat de Lleida i dubto que tota la ciutat o tota la ciutadania s'equivoqui. Quan comences a caminar contracorrent, potser t'has de plantejar si ets tu el que va contracorrent. I aquí els únics que van contracorrent és l'equip de govern, que són els que... Tranquils, que aquí no passa res. Doncs sí que passa. Que la ciutat s'adona, et diu, t'explica que no tens falta de manteniment, deixadesa, brutícia, falta de projectes, falta de projecte de ciutat. Això pregunteu al carrer, la gent ho diu. Potser els que van contracorrent són els que no tenen raó. Mira, en parlarem ara, d'aquí uns minuts, a la tertúlia dels polítics. Va, que fem una pausa ràpida. Abans parlem de gastronomia.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Torna el Black Friday del Periódico. Ara, qualsevol tarifa amb un 50% de descompte. I gaudeix de tots els avantatges de ser-ne subscriptor al millor preu. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi. El Periódico. Entendre-hi més.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja és moment de parlar de gastronomia. Saps que ho farem amb el nostre sommelier, el Felip Urbano, camí cap a 2:15. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, què tal?
Escolta, que avui parlem... Bueno, parlem d'una de les begudes que jo crec que tenen més tradició,
Bueno, ja hem parlat algun cop, sí, d'aquesta beguda, però avui crec que tenim un convidat que, bueno, que a part d'això és parlar de ràdio, és parlar de televisió, és parlar de la faràndula, també. Jo crec que amb el convidat d'avui passarem una bona estona.
Isidre Santos, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal? Molt de gust estar amb vosaltres.
Escolta, agraït de que ens acompanyis. Isidre, on t'estem trucant?
Bueno, ara mateix estava a punt de sortir de casa, però dic, ja no m'he donat la temps i dic, va, aquí mateix farem l'entrevista. Però estic trucant a Vermut Ràdio i, a més, soc d'una empresa, Vermut Projects, que fan projectes col·laboratius del Vermut, temes d'esdeveniments. I, bueno, el nostre amic Felip, molt... ja ens coneix molt bé.
Bueno, el Felip, suposo que t'ha liat. No, però volia dir en quin municipi t'estem trucant.
M'esteu trucant a Barcelona.
Ahà,
Barcelona
molt
capital.
Molt bé. Molt bé, Isidre, escolta, ara després arribarem al tema del vermut, però sempre acabo preguntant el mateix. Escolta, tu de petit què volies ser?
Jo de petit volia ser bioquímic.
Ah?
Fixa't. Ja així directament. Però, bueno, la vida te va portant per diferents camins. Me vaig ficar una mica en el món de l'espectacle, ja de petit en el parvulari, mentre els altres dibuixaven, jo volia tocar la guitarra sense saber tocar la guitarra. Sí.
O sigui, això és el mundillo de la faràndula que deies, que deia el Felip.
Sí, la comunicació, les relacions públiques, els esdeveniments, la creativitat en general i sobretot la comunicació.
Molt bé. I quan entra el vermut a la teva vida?
Bueno, pues entra en l'any 2014 en un moment que falta la feina i uns amics que tenen bodegues pues diuen, escolta, anem a muntar una empresa dedicada a vendre vermut a granel i a fer sifons personalitzats. I dius, ostres, i jo sóc estemi i els sifons els teníem guardat a sota la pica a casa, no sabíem què era allò. I de repente, des del 2014 fins ara, pues, ens hem professionalitzat. I, bueno, hem fet una mica de tot en el sector del vermut. Ara fem sifons, fem consultoria dintre del món del vermut a nivell de el que és comunicació i creativitat. I ahir vam conèixer el Felip, que és un gran professional. I, bueno, arrel d'això, doncs, mira, acabo aquí amb altres.
Isidre, ara t'estava escoltant i estava pensant, dic, a veure, jo sé el que és un sifó. És més, el meu avi en tenia casa de manera fixa. Però igual hi ha molta gent que no sap què és un sifó. Com li expliquem?
Bueno, li explicaríem que és un envàs de vidre molt gruixut, que pesa molt perquè ha de ser ben fort per aguantar la pressió que tenim a dintre i no deixa de ser una aigua carbonatada, amb sals minerals, que el que ens ajudarà és a refrescar el sifó, a donar-li una bombolla per donar-li una mica de gràcia i sobretot per baixar el grau alcohòlic quan trobem que és massa alcohòlic, o baixar el dolçó, si el trobem que és massa dolç, o baixar l'amargor, si trobem que és massa amarg. És una mica per rebaixar i refrescar el sifó, el vermut.
Clar, el fet diferencial d'una ampolla de sifó normalment és la part de dalt, la part del sortidor, per entendre'ns. Això és el que dius que vosaltres personalitzeu.
Personalitzem tota la botella. Ah. Personalitzem el que és la samarreta, uns diuen samarreta, sí. Els altres diuen malla, la part de plàstic, que és obligatòria posar-la en aquesta botella de vidre, perquè per seguretat tinguéssim un cop que la botella explotés o alguna cosa, doncs aquest plàstic no es l'operaria. I el característic del sifó, evidentment, que per això es diu sifó, és el caputxó, sí. o l'aixeta, que en diuen altres, que és on, a partir d'apretar la palanca, farem un canvi de pressió, i amb el canvi de pressió sortirà el líquid de dintre i convertirem, doncs, bueno, hi haurà la reacció química de que el gas carbònic amb l'oxigen ens farà l'àcid carbònic, i farà que tinguem aquesta bombolla divertida que ens refrescarà i ens portarà els aromes del vermut cap amunt.
Escolta, ara per curiositat, perquè dius que ho personalitzeu, sí. Què heu arribat a fer amb l'aixeta aquesta del sifó? Així, formes estranyes o alguna història que dius és impossible, això?
L'aixeta s'ha anat mantenint en forma, sí que ha anat canviant una miqueta, que abans teníem uns gatells de ferro que eren corbats, ara són més rectes. El que realment personalitzem són els colors de la malla, de l'anella, del propi caputxó i del gatell.
Déu-n'hi-do.
I després l'estampació d'aquesta malla, d'aquesta samarreta, el que fem és posar el nom de les marques o les vermuteries o els bars o els hotels o d'aquella empresa que vol tenir el seu sifó personalitzat a taula.
Bueno, ja ho veieu, el sifó que es resisteix a desaparèixer, que jo me n'alegro, la veritat. Me n'alegro, ja et dic, per les meves vivències personals, perquè sempre el vaig veure a taula. I, a més, de petit em feia molta gràcia que apretant la palanqueta sortia i, bueno, més d'una vegada vam buidar amb el meu germà de petits doncs, tot una ampolla fent el ruc, no? Però, bueno, fent el nen. Però...
Sí,
fent el nen. Felip Urbano.
Dis-me.
Fas anar sifó o no?
Sí, mira, si nosaltres tenim a la botiga i és un article que sabem molt perquè no tenim ficat a escapar.
Bueno, Felip, busca un lloc on tinguis més cobertura, que t'estem perdent.
Sí, clar, com és.
Isidre, escolta, vale, hem parlat del sifó, anem a pel vermut. Què té el vermut, eh? Què té el vermut també que aguante perfectament el pas dels anys i et diria que en els darrers anys torna a estar ben de moda?
Bueno, el vermut, penso que quan parlem de vermut no hem de parlar només de la beguda, sinó del fet social de reunir-se amb els amics i la família. Llavors, clar, això ho podem trobar també doncs, amb altres modes que hem tingut, com el gin tònic, que ha fet que fos la copa social. Però el vermut té algo que és una tradició que s'ha convertit en una moda. És a dir, ja ho tenim de sempre, una cultura nostra, de reunir-nos, sobretot de celebrar els diumenges, els dies de festa. Passa que el que és la beguda ha evolucionat tant que ja no tenim una hora del vermut exacta. Tenim una hora de fer l'aperitiu,
correcte,
que és abans de dinar o sopar, però sí que és veritat que el vermut com a beguda ha evolucionat moltíssim. S'han aconseguit ara fer vermuts molt ben fets i el vermut és una beguda que podem dir que és per tot el dia. Hi ha vermuts per tots els horaris. Però sí que és veritat que la part social és molt important.
Sí, sí. No, a més, és veritat que el vermut potser l'associàvem a un diumenge al migdia amb les olives, amb les patatetes, però, com bé dius, això ha anat evolucionant i ara, escolta, podem fer un vermut un dimarts, o al vespre.
Sí, sí, evidentment. Penseu que realment estem en una cultura gastronòmica molt creativa, tenim un país molt creatiu amb molta bona matèria prima, ja que estem en un programa de gastronomia, doncs cal remarcar-ho, amb molta creativitat d'uns grans cuiners i uns grans professionals, del menjar com del beure, dels vins. Aquí teniu una mostra a Filip Urbano i empreses com Carviresa, que porten tota una selecció de vins excel·lent. I, doncs, clar, tot això ben maridat, ens trobem que sí, amb l'alegria del país i la bona gent que tenim, doncs, de sobte passen coses, no? I ens trobem doncs, que l'hora del vermut és l'hora de l'aperitiu, i sociabilitza moltíssim. I llavors, bueno, ens trobem en un moment molt eixerit on el menjar i el beure s'ajunta amb el riure i fa que passin coses on s'extén aquesta cultura per conreu, no?
Isidre, tens temps per fer vermut?
Tinc poc temps. La veritat és que fixa't que jo el vermut, jo quasi no bec alcohol, però sí que tinc que provar les coses que promocionem i sobretot per entendre una mica com va això, no? I la veritat, pues, que molt de temps no en tinc, però he tingut bones experiències de conèixer gent molt interessant, d'estar a llocs, gràcies al vermut. Això és el que té el vermut, que fem barri, fem ciutat, i ha evolucionat l'oci. L'oci de la nit ha baixat cap... s'ha transformat. Ara tenim molt oci al dia, i el vermut és un bon motiu per reunir-nos i... el que diuen molt, no? Fer el vermutillo.
Sí, és veritat, hi ha molta gent que ja es fan aquesta expressió i després no acaben bevent un vermut, però ja s'ha quedat com... Fem un vermutillo, sí. però no acabes bevent vermut a vegades, Però és el que dius, és aquesta experiència, és tot el pack. Isidre, escolta, com arriba el vermut a Vermut Ràdio o a Vermut TV, que és el que estàs embolicat ara?
Doncs pues mira, això és que és curiós, perquè a l'empresa on va néixer el sifó personalitzat, que era la fàbrica del vermutillo, ara ja no existeix, pues quan anàvem a descarregar sifons o a portar documents, perquè jo per un costat era el director comercial i l'altre el director de màrqueting, pues fèiem de tot, com fem tots, no? Sí. Que fem una mica de tot. Hi havia un camarer que es diu Marcos i em deia, diu, escolta, diu, per què no fas ràdio, tu? Dic, ostres, dic, i tu per què no te fas torero? Perquè, clar, doncs, clar, perquè tu dius, no m'havia plantejat mai poder fer en ràdio o televisió. Sí que és veritat que, com diu el Felip, jo venia del món de una mica de l'espectacle, els esdeveniments, i jo havia estat músic figurant, amb la Romina, l'Albano, amb el Bertín Osborne, amb la Sara Montiel, un grapat de músics a televisió, i tocàvem una orquestra de ball, i, bueno, tenia una afició de fer música, no?, però no m'havia plantejat mai pujar a un escenari o a posar-me davant d'un micro a fer una cosa doncs, molt més centrada i focalitzada en la persona, no? I dius, clar, jo no sóc periodista, jo no sóc locutor, però vaig pensar, ostres, diu, potser seria una bona eina per introduir-me en el món del vermut, fer contactes, aprendre i fer relacions públiques. I dit i fet, va contactar amb nosaltres una emissora, per fer publicitat, i després de dos anys, entre un que em deia perquè no em feia locutor i l'altre que em volia vendre publicitat, doncs vam començar a fer un programa en el 2016, i vaig arribar a començar el projecte de Vermut Ràdio com un repte personal, per un costat, i per un altre, sobretot per conèixer el món del vermut i de l'aperitiu, on jo era totalment un desconegut, era un neòfit, i vaig dir, va, anem a juntar les dues coses, el show, la comunicació i el coneixement de la cultura del vermut. I ahir vam començar el camí en el 2016, i bueno, hem anat millorant, hem anat aprenent, hem aconseguit tenir persones rellevants en el programa, però, com diem, seguim sent uns aprenents de... Unos aprendices de brujo.
Que bo. Home, la història és ben maca, eh? La veritat és que... I, a més, s'ha cuinat a foc lent, eh? Vull dir que des de que t'ho van dir la primera vegada fins que fas el salt, les coses a poc a poc i amb bona lletra. Ara suposo que també ben embolicat amb les xarxes socials.
Clar, les xarxes socials ens van ajudar a donar una difusió i tot estan en una emissora petita i amb un programa petit, amb pocs recursos. Les xarxes pues, ens van recolzar molt. I la veritat és allò que vam començar a fer seguidors, però picant pedra, d'un en un. La veritat és que pensa que vam detectar que la gent ens apreciava i que ens valorava quan fa aproximadament un mes, quan estàvem a punt de portes de fer de col·laborar i de comunicar el Congrés Internacional de Vermut a Barcelona, uns hackers ens van robar la compte.
Caram.
I la feina de 6 anys, doncs dius, bueno, no... Potser no és gaire cosa comparat amb altres mitjans. Evidentment, doncs, tenies vora de 2.000 seguidors, 1.500 publicacions, però molt de carinyo i molt de temps.
Clar,
et quedes sense això, però de repent aquella cosa que és negativa ens en donem compte que ens provoca una reacció positiva, que ens en donem compte que la gent sí se segueix, gent que no havia mai donat un like o que s'havia manifestat o que havia tenia poca interactivitat amb nosaltres, ens donem compte que ens truca, ens avisa que ens han hackejat la compte.
Caram.
I te'n dones compte que coneixen el nostre tarannà, que el nostre tarannà és fer les coses amb molt de carinyo, molta passió, i sobretot donar visibilitat a persones i professionals i projectes que potser en altres mitjans no se'ls donen. No?
Tu saps que, Ricard, que a mi m'agrada sempre en directe fer aquest tipus de preguntes. Isidre, quan tirem endavant el tema de los 7 magníficos del vermut?
Bueno, saps que tenim a uno de los 7 magníficos que està una mica patxutxo, que és el nostre amic José Querol, que és un mestre vermuter, que a part de mestre vermuter i sommelier, ja us coneixeu prou, pues, té altres feines, sí. I és una persona molt docta, però ara està en un estat de salut una mica delicat i tindrem que esperar que se recuperi, però sí que és veritat que pràcticament una part del guió de los 7 magníficos del vermut ja està feta i falta que ens trobem i posem data.
Pues nada.
Sí, per això.
Bueno, pues mira, això és, aquí tenim primícia, Felip, aquí tenim primícia, a veure...
Ja, li expliquem una mica de què va això, els 7 magníficos del vermut, o no, Felip?
Sí, explica una miqueta que sàpiga on...
Bueno, pues això va néixer, pues clar, ens trobem gent de diferents empreses, diferents mitjans, diferents àmbits del món del vermut i de l'aperitiu, i nos anem trobant a les fires, no? I, clar, és allò que diu, no? Dios los cría, ellos se juntan, i de repente... Sí, pues, sí, és veritat, no és allò, en el verb.
Sí, sí,
les converses i els projectes van flueixen cap a un costat, no? I no té res a veure amb el feng shui, té a veure amb el bon rotllo que portem tots, no? I bueno, vas coneixent a gent maca, a gent que sap el que diu i el que fa, com el Felip. Després, de repent, pues, coneixes al nostre amic, el Rafa Spirit, de Dos Déus, va conèixer el José Querol i va juntant gent a l'Andrea de l'Institut del Vermut i va sorgint rotllo. I us escolta, diu, hem de transportar el món del vermut a un espectacle. De fet, estic preparant diferents coses que tenen que veure vermut i espectacle tot plegat, no? I vam juntar una colla de cachondos, de gent simpàtica, i vam dir, escolta, diu, tindríem que agafar el que sabem fer, i a més, amb aquesta simpatia i aquesta espècie de show que portem tots durant tot el dia d'alegria, que anem repartint energia amb tothom, dic, i juntar-ho i posar-ho en escenari. I em veig i m'imagino, dic, hòstia, ja ho tenim, los 7 magníficos del vermut, diferents marques, diferents personatges, que posen en escena el seu coneixement en clau de show i una mica de western, no? I això sí, com jo sóc el neutral, sóc el Don Sifón, jo les dues cartutxeres amb dos sifons. I el Felip ja em dirà què es posarà. Si es posarà la canana o es posarà la botella d'algun vermut.
O sigui que m'estàs dient que veurem el Felip Urbano a sobre d'un escenari, eh?
Veurem el Felip Urbano, no sé exactament en quin moment de l'any, serà 2023, jo sí, sí que ho sabem. També sabem quin escenari serà, que ho desvelarem. És un espai amb una teatral, amb una boca de teló, de cortina de teatre, vermella, que a vegades també és blava, gran, enorme. No sé si el Felipe... Jo crec que el Felipe, quan estigui allà, es creixerà. És de fer-se petit, es creixerà.
Sí, jo també ho crec, això. Bueno, doncs escolta...
I allà passaran coses, parlarem...
Amb ganes de veure-ho, la veritat. Amb ganes de que ja anuncieu data i de veure-ho, Felip. Ja em tindràs el dia.
Sí.
Espero que estigueu allà, estareu convidats, evidentment. I, bueno, no sé, això és una cosa que es volia fer puntual, però de repent sembla que desperta una mica d'expectativa i dius, bueno, potser tindrem que anar a diferents puestos a fer-ho.
Ja us veig però, de gira, Isidre. De gira us veig.
Home, no ho sé si de gira, però alguna actuació més sí que tindrem que fer, però lo més maco de tot això és tenir una il·lusió, posar-ho a l'escenari, parlar de vermut, perquè el vermut, i el Felip ho sap perfectament, abans parlàvem d'aprendiz de brujo, el vermut és una alquímia, saps? És una combinació de vi, d'herbes, de quines fustes faràs servir en les barriques, buscar un equilibri, i en tot això hi ha una passió i una màgia enorme, perquè, clar, ens trobem amb la cultura del vi i ens trobem amb la cultura de l'herbolari, no? I, a més, l'herbolari, a més, des del punt de vista, farmacològic, sempre ens ha acompanyat des de que l'home és home, no? A pesar de que les multinacionals farmacèutiques diuen que la cerveja no serveixen per res. Evidentment, hi ha enfermetats que no les poden curar, però sí que ens poden millorar molt el nostre dia a dia. I, bueno, formen part del vermut, no? Totalment. I ja cadascú copia el que vulgui, que prengui el que vulgui.
Bueno, jo, sí que és vermut, que... jo el que crec és que el Felip us estirarà cap a Lleida, espero, O sigui que... prepara't, que us veig d'actuació a Lleida.
Mira, jo em dic Isidre Santos Llort, i Llort venen del poble de Guimerà.
Doncs mira.
Són originals del poble de Guimerà.
Doncs, o sigui, Felip, estira'ls cap aquí. Estira'ls cap aquí. En fi, que hem conegut avui l'Isidre Santos, la seva història, aquest projecte de vermut a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i, sobretot, també del sifó personalitzat. Isidre Santos, que ha estat un plaer conèixer-te. Gràcies per acompanyar-nos i que tingueu sort amb tots aquests projectes.
Molt de gust, molta sort i molta salut.
I Felip Urbano, ara ja sí que em quedo ja a l'expectativa de veure-te sobre l'escenari.
Bueno, a Lleida tu pensa que farem una actuació segur, eh?
Vale, doncs pues ja està. Pues aquí et veuré segur, Felip, cuida't, una abraçada.
Una abraçada.
Prepárate para el Mundial con el pre-Black Friday de Carrefour con este televisor Samsung QLED de 65 pulgadas a 699 euros. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, són dos quarts i dos minuts de dues del dimarts 15 de novembre. Estem a 20 graus a Lleida. 20,0. 20 graus a Lleida. Això és 15 de novembre, eh? Ara l'Armando m'està escrivint, diu, rècord de 83 novembre, com ja havíem avançat avui a la informació meteorològica. 20,1, 20,1. Aquesta és la temperatura de moment. Ja ens han dit que de cara a divendres ve fred. Xavi Palau, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
No ens queixarem de temperatura,
Doncs no, la veritat és que portem un estiu quasi molt allargat, no? La veritat és que una tonteria ens hem menjat un mes.
Atmosfèrica i política.
Bueno, políticament està la situació sí. Calent.
Molt bé, del Partit Popular, el Xavi Palau, del PSC. Joan Queralt, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
De Ciutadans, la Maria Borrell. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I de Junts per Cat, el Joan Ramon Castro. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia. Arribant pels pèls, eh?
T'he vist amb una foto, Joan Ramon.
Adiós. He sortit guapo? Impossible.
No, a la de Prat de la Riba.
Ah, sí, 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 sí. Ah. Bueno, és que... És que és per treure't la foto allí. En l'obra que farem allí, jo crec que valia la pena anar-hi per poder veure com quedaran les obres. I jo crec que quedaran bé.
Us fareu foto també a l'acabar?
Pues no sé si podrem. No sé.
Com no sé si podrem?
Sí, ho dic perquè per com cau, com bé sabeu, un mes o uns quants mesos abans de les eleccions no es poden fer ni inauguracions ni coses
d'aquestes. Ah, vale, però o sigui, si això s'allargarà fins a abril-maig...
És molt possible, eh?
Ah, vale.
Sí, 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 jo crec que el termini d'execució de l'obra em sembla que són 6 mesos.
Jo Prat de la Riba no ho sé, però Rambla d'Aragó...
Estic parlant de Prat de la Riba.
Sí, però hi ha molta gent molt queixosa de les obres, eh, Jota?
A veure, quan hi ha obres, hem de tindre clar tots que no són d'agrador, no els agrada a tothom i sempre són molestes.
Sí, però jo no, jo crec que jo crec que heu comès un error, que és el que no es pugui girar la glorieta de la Font, eh.
Que no es pot girar a la glorieta de la Font. Sí, sí, sí,
una plaça, llavors, clar.
Sí, no sé si has acabat de veure el projecte, però ara sí que se negue aquesta circunvalació allí, tal com se negue també se negarà el gir a l'esquerra. Se negarà. Però el projecte està que sí que se crea aquesta placeta, però a la punta d'aquesta placeta hi haurà com una petita illa que podràs fer aquest retorn cap a dalt.
O sigui, i aquesta petita illa podrà assumir el trànsit que baixa per Rambla d'Aragó?
Això és el que els estudis i els comptes que se fan amb informàtica, eh? No és que se vagi a comptar allí quants cotxes pugin i baixen amb un cronòmetre o hi ha un comptador, sinó les simulacions que se fan les empreses especialitzades en la mobilitat diuen que sí.
Jo no soc especialista. Dubte, tenint en compte el tràfic de Rambla d'Aragó més el que s'uneix de Lluís Companys. Pot ser una situació complicada.
No m'has...
Però aniran a desembocar a la mateixa zona, entenc.
Van a desembocar a la mateixa zona, però a veure si m'explico.
Hi haurà un carril per cada zona, entenc.
Sí, o sigui, tu quan arribis a la punta del que ara és la curva, on hi ha la illeta de la Font, allí a rans de la Font hi haurà com una rotonda en la qual tu podràs fer el gir cap a l'esquerra. Podràs girar una altra vegada cap a dalt per poder entrar al carrer Reina Isabel i als altres carrers. Perquè si tu vens de Rambla d'Aragó per anar al carrer Reina Isabel, has de poder girar en aquest carrer de Lluís Companys, que ara mateix
entenc
és un
problema. Entenc que la fórmula és la mateixa que la plaça Pau Casals, amb la Glorieta.
Farem una coseta així, sí, sí. Val. Serà una cosa més àgil, sí, sí.
Molt bé.
Però que no estem negant la possibilitat de fer el gir cap a dalt. No ho estem negant.
Joan.
Sí, no, aviam, aquest és un gir important. Aquest és un gir important. I el fet de la...
És un gir important, perdó que t'interrompeixi, perquè si no, no es pot girar.
És que si no, no pot
manera.
Girar. Bueno, és que igual que la supressió del gir cap a l'esquerra.
Enteneu-me, no es pot girar de cap manera. Sí. Vull dir que segueixes per Avinguda Catalunya, et plantes a Plaça Espanya i l'únic gir seria entrar pel que encara és ara, bueno, la baixada d'autobusos...
Per Saracíbar, Saracíbar i Blondel i torna a tirar cap dalt.
No, Carre Acadèmia, puges per Germans Izquierdo, perdó, per... Vale, bueno, de Palacio.
Un embolic tremendo. A lo que jo em referia...
Però vull dir que generes molt trànsit a la resta de carrers.
Aquesta petita rotonda que dius que es ficarà a la punta, clar, amb el gir que fas ara, hi ha una sèrie de vehicles que queden entre el tram, des de l'Avinguda de Catalunya fins al moment del gir, que això reté 10, 12, 15 cotxes.
Exacte.
El fet de que feguis una petita glorieta per fer aquest gir vol dir que allí, no sé fins a quin punt tragarà. Bueno, no ho sé, s'haurà de veure, però saps quin és el problema d'aquestes coses? No admeten proves. O sigui, el moment que està fet, està fet. I el del gir a l'esquerra, a mi també sabreu que se suprimeixi el gir a l'esquerra, perquè si no, per a un gir és una altra vegada. Te n'has d'anar fins a Ricardo Viñes, pràcticament. O pots fer el gir per darrere la Creu Roja i baixar per Camp de Mar.
Bueno, el gir a l'esquerra, el rectorat...
Que allò també està sempre col·lapsat.
Està previst, segons em vas explicar aquí la setmana passada, al mig, amb un carril estil com entrar al Carrer Acadèmia. Deixa'm que saludi al Sergi de la Moto, del Comú de Lleida. Sergi, què tal?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Perdoneu el retard.
El gir a l'esquerra estava previst, al mig, el carril
si
del mig.
Si està permès així, em sembla que...
Serà un gir a l'esquerra i a partir d'allí seguiran dos carrils fins a Hisenda, entenc.
És així. O sigui, quan arribes a Bisbe Meseguer, tindràs un carril única i exclusivament per girar a l'esquerra, un carril que tirarà recte per qualsevol tipus de vehicle i el carril de la dreta del tot serà per a vehicles de transport públic.
Va. Deixeu-me que us expliqui una història que suposo que ja sabeu. Dissabte havia convocat una manifestació contra l'equip de govern de l'Ajuntament de Lleida. O sigui, no contra una cosa concreta, sinó contra l'equip de govern o la manera de governar de l'actual equip de govern de l'Ajuntament de Lleida. Jo feia memòria aquí a la redacció aquest matí i, si m'equivoco, doncs m'envieu un WhatsApp al 664-526-180, però em sembla que és la primera vegada a Lleida que es fa una manifestació contra l'Ajuntament. No contra una decisió de l'Ajuntament, sinó contra l'Ajuntament. Una de les coses que es demanava dissabte era que l'Ajuntament estava actuant de manera... o sigui, que decidia les feia les coses segons decidien, sense consultar, sense diàleg, etc, etc. És veritat que amb aquesta manifestació hi va haver unes declaracions desafortunades de José Carreiro, que és el president de l'Associació de Veïns del Seca de Sant Pere, que va dir, entre altres coses, expulsar les rates que hi ha a l'Ajuntament, cosa que va rectificar públicament a l'endemà, o sigui, diumenge. Tot i això, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha emès una carta en la que, bueno, considera que les declaracions de Carreiro comporten, de facto, una ruptura de les relacions amb l'Ajuntament. És a dir, l'Ajuntament de Lleida, o en aquest cas l'alcalde, acaba de trencar relacions amb el barri del Seca de Sant Pere. I em sembla una situació anòmala.
En tot cas, no és ben així. Ha trencat relacions amb una associació veïnal.
Bueno, doncs amb una associació veïnal. Em sembla una situació anòmala totalment, igualment.
No és ben bé així.
No és ben bé així.
No.
Per això deia, jo us explico el que diuen. Ara m'expliqueu vosaltres.
Sí, el que en aquesta carta que estàs dient tu...
Vull dir, falta el representant d'Esquerra Republicana com cada dimarts, que estan convidats com cada dimarts i que no venen com cada dimarts, Dit això.
Sí, dit això. Jo, el que diu aquesta carta, que a més l'Ajuntament de Lleida, amb el seu alcalde al capdavant, és li està dient a la Junta Directiva de l'Associació de Veïns que es pronunciï, si vol continuar amb la línia que el seu president havia marcat en les seves declaracions, anar en contra del diàleg i en contra de qualsevol entesa amb l'Ajuntament, o es vol desmarcar d'aquesta línia i anar amb la línia del consens i del diàleg i de treballar juntament. Això és el que se li diu a la resta de la Junta Directiva de l'Associació de Veïns, que és molt diferent.
Però és que el president de l'Associació de Veïns ja va dir a l'endemà que treballarà pel diàleg i pel consens, que justament és el que se li demanava a l'Ajuntament, que treballés amb diàleg i consens.
Directament a cap representant de l'Ajuntament de Govern se li ha manifestat això directament del senyor Carreiro. Haurà fet unes declaracions públiques a la premsa, però ni ha trucat a l'alcalde, ni ha trucat a la presidenta, a la regidora de barri, ni ha parlat, crec, a ningú. I almenys a mi tampoc, i me considerava a mi com un rosegador també. Jo entenc que ell no ha acabat de fer arribar aquestes disculpes a les persones que havien d'haver arribat i fer unes declaracions públiques, bueno, declaracions o que diu la premsa local, que ell està molt apenedit de les paraules que ha dit. Bé, jo crec que ha de ser una mica més contundent. I l'únic que diu aquesta carta que ha emès l'alcalde per l'Associació de Veïns és això, Li està dient a la resta de la Junta de l'Associació de Veïns del Seca Sant Pere si vol continuar en la mateixa línia de les declaracions que havia fet el senyor Carreiro o es fa un pas al costat a les declaracions i vol continuar d'un altre estil, d'una altra forma. I és que és veritat, les relacions que ha d'haver amb les institucions i amb els seus representants han de ser més cordials, no se'ls pot dir certes coses. A més,
això queda clar.
Sí, queda clar.
No, ho dic perquè després ens quedem sense temps. Xavi Palau. Xavi Palau i Sergi Talamonte.
Si no hem parlat.
Si vols comencem la girem així, o Maria Borrell.
Sí, cap problema. Bueno, vagi per davant, en primer lloc, que jo considero que les declaracions van ser poc afortunades, o desafortunades, millor dit, i que... si s'ha disculpat, jo no ho sé, si no he llegit la premsa, si s'ha disculpat o no s'ha disculpat, en aquest cas el president d'una associació veïnal d'un barri de Lleida, però vagi per davant que són desafortunades, perquè, clar, ens podem sentir interpel·lats tots els càrrecs públics que hi ha a l'Ajuntament de Lleida. Jo aquestes declaracions no sé si anaven dirigides només a l'equip de govern o a tots els regidors, i crec que sí que ens mereixem tots els representants públics que estem triats per la ciutadania d'una manera o d'una altra, a que no se'ns insulti, en aquest cas, vale, públicament d'aquesta manera. A partir d'aquí, sí que és veritat que ara l'alcalde ha fet una carta. Jo crec que no és tampoc massa afortunat el tema de que l'alcalde hagi fet una carta per demanar aquesta rectificació o no rectificació amb tota l'associació veïnal d'un barri, perquè jo no sé si en aquest cas el representant, el president de l'associació de veïns va assistir a aquella manifestació o va fer aquelles declaracions a títol personal o a títol de president d'una associació de veïns, amb representació de tota l'associació de veïns. Llavors, jo la carta, o sigui, tampoc no crec que s'hagi d'arribar amb aquests extrems de continuar posant els barris en conflicte, ¿vale? O senyalar uns conflictes quan realment no, o sigui, és que és el que menys convé a la ciutat avui per avui. Perquè llavors, o sigui, el meu plantejament és la llibertat d'expressió, partim d'aquesta base, la llibertat d'expressió empare només alguns quan diu determinades qüestions i no amb uns altres. Llavors, aquí també, o sigui, les persones tenen el dret de poder manifestar i poder dir el que creuen convenient. Si a més, s'ha ultrapassat, que jo ho he dit abans, que considero desafortunat, però si a més s'ha demanat disculpes, jo crec que amb això, o sigui, s'ha de rebaixar qualsevol conflicte que hi pugui haver i no posar, posar més llenya al foc amb aquest tema. Per tant, jo el cui podes, aquesta pregunta del cui podes, no, o sigui, només uns a vegades sí, a vegades no, jo estic cansada de que a la nostra formació, a mi mateixa, moltes vegades se'ns insulta, se'ns diu de tot, i escolta, no s'estan fent cartes públiques demanant que es rectifique o que en aquest cas se trenquen relacions i fins aquí hem arribat. Podríem parlar-ne molt d'això, sí. De trenquem relacions i fins aquí hem arribat.
Sergi Talamonte.
Sí, és que abans també parlàvem, la llibertat d'expressió va més enllà de poder dir el que vulguis, vull dir, més enllà de poder cagar en l'àrbitre en un partit de futbol en un bar, quan estàs actuant com a representant d'una entitat veïnal davant d'un ajuntament en un acte públic, el fet de que es perdin les formes va més enllà del que va passar aquest cap de setmana. És a dir, aquesta sensació, el que s'està vivint des d'un punt de vista d'exacerbació, d'odi i de formes i de perdre les formes des d'un punt de vista polític al carrer, de tot s'hi val, penso que va més enllà de el que estem vivint a Lleida. Hi ha determinats mitjans de comunicació que també ho estan incentivant, hi ha determinades formacions polítiques que s'estan llançant amb aquest tipus de discursos i que estan incentivant aquest tipus de discursos. Parlo de formacions d'extrema dreta, i aquí per exemple tenim dos formacions que jo els reclamo, no?, que eixi aquest cordó sanitari davant d'aquestes actituds de formacions d'extrema dreta, que per l'altra banda se van voler capitalitzar l'actuació que va haver el cap de setmana i van sortir de seguida al Twitter dient que ells estaven d'acord amb tot això que s'havia dit i que tal i qual. Jo crec que l'extrema dreta l'únic que fa és alimentar l'odi, viure de l'odi i viure del conflicte, i l'únic que aconseguirem amb aquesta gent és generar encara més conflicte i més odi. Penso que tots hauríem de fer un rebuig d'aquest tipus d'actituds, i més enllà d'això, és evident que hi ha dificultats. L'Ajuntament no ha fet el que havia de fer des d'un punt de vista de diàleg amb els diferents barris, i no parlem de temes concrets, hi ha molts conflictes oberts. I el govern municipal s'hauria d'haver posat a fer debats i discussions i reunions que a vegades poden ser difícils, poden costar de voler-les fer, però s'han de fer. Vull dir, el debat, el diàleg i l'arribar a acords, el consensos, el no imposar actuacions a determinats barris, és una feina que està pendent, però això no justifica que se puixin els tons, que s'insulti i que tot s'hi val, perquè llavors arribarem a una situació absolutament insostenible, i no crec que a ningú ens interessi que aquesta situació la visquem en primera pell a Lleida.
Joan Querol.
Bueno, està clar, com han dit els meus companys, que les declaracions del José, del senyor Carreiro, no van ser afortunades. Això està clar. Però jo també entenc que és possible que se va crear un petit incendi amb aquestes declaracions, i en compte d'apaivagar-lo i de ficar-hi coneixement, s'hi ha tirat una galleta de gasolina.
jo crec que l'alcalde ha d'estar per damunt d'aquestes coses. Considero que, a més, és una persona que pot estar per damunt d'aquestes coses, coneixent-lo, i l'actuació havia de ser... O sigui, primer de tot, aquest senyor se va disculpar, entenc que va ser un moment de calentón. Les relacions de la paeria amb les associacions de veïns, evidentment, no són bones. L'associació de veïns del barri del Segre-Sant Pere és una associació potent i que té molt encaix veïnal i possiblement no se sentim entre res, però això no és excusa per parlar d'aquesta manera, està clar. Jo crec que aquí es tractava d'acceptar o no acceptar les disculpes, en un principi, jo perquè que les disculpes s'han d'acceptar gairebé sempre, i llavors sí convé cridar capítols a aquest senyor d'una manera més privada, i no calia fer tota aquesta parafrenia, aquest serollada, que no mos porten cap puesto.
L'única cosa és... tot això estic d'acord. Ara li dono la paraula al Xavi Palau, però em refereixo que en cap moment es parla de per què es genera aquesta manifestació. O sigui, l'alcalde
Aquesta manifestació se genera precisament per una de les qüestions que hem comentat gairebé tots. La falta de comunió i les preses de decisions sense, moltes vegades, el consens de tots els barris i les explicacions, a vegades, un tant estranyes d'algunes situacions i d'alguns projectes. Mm-hmm. Això naix tot del tema del projecte de Torreblanca i Quatre Pilans. L'associació de Quatre Pilans... Se sumen totes les associacions que han patit una mica més aquesta imposició d'alguns...
Hi ha una falta de gestió absoluta, evident, i una desafecció i una queixa general en com s'està gestionant la ciutat, amb la neteja, amb la seguretat, amb les plagues, amb les rates... Vull dir, menys mal que hi hagi Next Generation, perquè si no, no sé quina acció de govern poden vendre al final.
Ens falta un pronunciament de la Federació d'Associació de Veïns, sí, que per cert no s'ha pronunciat encara ni el dissabte.
I a més a més hi ha imposicions d'actuacions com la que es produeix a Pardinyes, després hi ha una actuació de la Generalitat, que l'Ajuntament no està defensant el territori com crec que l'hauria de fer a Torreblanca, i suma i sigue, vull dir, el clima és...
Xavi Palau.
A veure, jo vull dir moltes coses. Primer, jo sempre escolto els partits d'esquerres a demanar cordons sanitaris de l'extrema dreta.
Jo, que sóc
del PP, mai he demanat un cordó sanitari a l'extrema esquerra.
Un dia d'extrema esquerra, senyor Palau.
Doncs per mi, la CUP o altres formacions poden ser d'extrema esquerra. I com que penso que són partits legítimament democràtics, poden no agradar-me, però el que no faré és ficar gasolina dient que és d'extrema i que no és d'extrema, que ha escoltat la seva opinió. Però entrant amb el fort de l'assumpte...
Però quan la CUP ha fet declaracions xenòfogues d'odi i d'insults i d'exacerbació de l'activitat política?
Extrema dreta. Sempre són extrema dreta. Però mai... No hi ha extrems a l'esquerra, entenc, segons vostès. També n'hi ha, entenc. Sempre parlen vostès de l'extrema dreta. L'extrema esquerra no existeix en aquest país. Altres formacions polítiques que puguin identificar-se. No obstant, amb el tema d'aquest assumpte, dissabte a la nit, té raó Puello. Les paraules de Carreiro són desafortunades. Diumenge Carreiro rectifica. I apel·la pel diàleg i el consens, ho hem vist tots públicament publicat. Jo crec que aquí hi havia un punt. No sé per què l'alcalde ahir trau un comunicat. Aquest comunicat té diverses coses que s'han de dir. Primer de tot, el senyor Puello parla en nom dels regidors i regidores de Lleida. A mi no m'ha trucat. Disgust en nom dels regidors i regidores de la paeria. De quins regidors i regidores? Del seu govern o dels 27? Jo pregunto, els altres partits de l'oposició els han trucat per preguntar si parlen en nom vostre o no. A mi ningú m'ha trucat. Però insisteixo, partint de la base de que les paraules són desafortunades. Pues una persona fa una cosa desafortunada i corregeix, el més normal és, com bé s'ha dit, cridar files. Ha parlat la regidora del barri amb el senyor Carreiro? O s'ha parlat amb la Federació d'Associacions de Veïns? Clar, perquè a partir d'aquí, ara, aquesta carta és perillosa. Perquè ara això que queda aquí, o va més enllà? Perquè a la carta, com ho dius tu, Ricard, també es diu que l'alcalde concretament manifesta que fins que la Junta de l'Associació de Veïns no es pronunciï en contra de les paraules del senyor Carreiro, trenquen relacions amb la Junta. Sí, l'alcalde demana a una junta d'una associació de veïns que es pronunciï. Bé, però on hem arribat? Discrepància total, és a dir, si aquest senyor no m'agrada, vull que tota la junta es pronunciï en contra del seu president. Clar, estan sometent a un escrutini de que jo crec que l'alcalde ha anat més enllà de la seva responsabilitat d'alcalde. Dit d'una altra manera, ara boicotejaran tots els actes que vol organitzar l'associació de veïns del SECA? Llavors, hem entrat aquí ara amb una trifulca que es podia haver acabat diumenge, i que ara l'alcalde, amb aquesta carta, en nom de tots els regidors i regidores, que a mi no m'ha preguntat, insisteixo, ha tornat a ficar benzina. Mm-hmm. I ara veurem com acaba.
Joan Ramon Castro, t'han preguntat?
Sí. Sí, sí. Sí,
pues l'alcalde va preguntar?
Jo, perdó?
L'alcalde us va trucar i us va preguntar?
No m'ho va preguntar directament a l'alcalde, però van preguntar a veure què me sembla, en aquestes
declaracions.
Aquestes declaracions...
Perdó, Maria Borrell diu que no, Xavi Pala diu que no, Sergi de la Mota diu que no i Joan Queralt diu que no.
Jo parlo des de... Dintre del nostre grup municipal es va parlar i se'ns va dir que estàvem molt en desacord d'aquestes declaracions. I jo també vull dir bastantes coses. Mira, el conflicte que s'ha creat per aquestes declaracions, jo crec que no es podien quedar aquí. I el que està dient el Xavi, no, se queden aquí, el diumenge se podien haver acabat perquè ja està. No, escolta'm, jo crec que són prou greus, perquè les excuses o les explicacions que hagi de donar el senyor Carreiro, per lo que representa també, perquè és el representant d'una associació de veïns molt important dintre del que és la ciutat de Lleida. Jo crec que ha de ser ell el que ha de donar el pas i d'anar a dir-li al senyor alcalde perdó. Perdoni'm. No ho ha fet.
El conflicte que genera d'aquesta manera, l'alcalde el que ha de fer és obrir ponts de diàleg mal que li pesi i ha de fer d'alcalde.
I el
diàleg amb allò que també és incòmodo és la responsabilitat com a alcalde. I anem a parlar què ha passat i com ho solucionem.
Clar.
Perquè confrontar-se no és una solució.
Acabem, Joan Ramon.
Sí, bé, jo crec que el conflicte que va crear el senyor Carreiro l'altre dia a la plaça Paeria, jo no crec que es podia quedar amb una simple disculpa mitjançant la premsa.
És evident que no podia quedar allí. És evident que no podia quedar allí.
Va, deixa'm acabar el Joan Ramon.
Vinga, sí, va. Perdó. I continuo al meu relat, si m'hi deixen. Jo estic a favor del dret de la manifestació, estic a favor del dret de l'expressió, estic a favor de qualsevol dret i estic fins i tot a favor del dret a que se'ns pugui criticar i se'ns ha de criticar. I jo estic segur que 300 persones que van manifestar l'altre dia per la plaça Paeria segur que tenen raó moltes coses, segur. Però, no sé si el senyor Carreiro se li ha imposat moltíssimes coses en el seu barri. Està com a representant del barri del Secà Sant Pere. Digueu-me les coses que se li han imposat al senyor Carreiro. Que tinguem les queixes del barri de Pardinyes perquè tenen aquest argumentari dient que se'ls ha imposat l'ECMO als magraners, que tinguin aquest argumentari dient que se'ls ja està ara ficant el polígon de Torreblanca o Quatre Pilans, se pot entendre molt fàcilment. Però jo no entenc per què el senyor Carreiro estava portant una pancarta dient que prou d'imposicions.
Ja, t'ho explico, molt fàcilment. No és només imposar coses, sinó la falta de gestió.
Claro,
ni tan sols ha pacificat la zona que hi ha davant de l'escola.
Ens queden 4 minuts, sisplau. Joan Ramon, molt ràpid, després Maria Borrell.
Sí, sí. I estic en què s'ha d'escoltar a tothom. I que, jo torno a repetir, que tots els manifestants que estaven allí se'ls ha d'escoltar i hem de rebre el guant i hem de rebre aquells manifestants. Però estic segur que la majoria dels manifestants que estaven l'altre dia a la plaça Paeria no estaven gens d'acord amb les paraules que estava dient el senyor Carreiro. I llavors, representa totes les persones que estaven allí pensen el mateix que el senyor Carreiro? Espero que no. I entenc que no. Però sí que va haver algun partit polític o un partit polític que va agafar aquestes declaracions del senyor Carreiro per fer-les extensives a tots els representants veïnals que estaven allí i a totes les persones que s'estaven manifestant. I aquí podem arribar a pensar, molts dels lleidatans, que totes les persones que estaven allí manifestant-se, que jo no ho crec, però ho poden pensar, tenien els mateixos ideals que tenen el senyor Carreiro.
Que ens queden tres minuts.
I aquí, aquestes declaracions no podien quedar en uns simples declaracions ja no lo volveré a fer més, i jo crec que haurien de fer unes declaracions i trucar directament al senyor alcalde i trucar o a la regidora de barri i dir-li, escolta'm, les meves declaracions no han estat lo més afortunades i us demano disculpes perquè i ho faré públic.
¿Vale? De manera... De manera molt breu.
Intentaré sintetitzar-ho perquè s'han dit moltes coses, però primer de tot, rectificar és de savis i la humilitat ha de presidir a qualsevol declaració en aquest cas, ¿vale? En aquest cas per rectificar. Jo sí que sóc del parer de que crec que no és tant si el senyor Carreiro s'ha disculpat públicament tant li costa a l'alcalde d'agafar el telèfon i trucar al senyor Carrero i preguntar-li què ha passat, com te sents, per què passa això, per què es diu això, i no posar llenya o posar gasolina, com aquí s'ha dit, no? Aquesta part d'humilitat, l'alcalde és el representant de tots els lleidatans, i per tant, tampoc no estic massa d'acord amb el JR quan diu o que només hi ha alguns veïns, aquestes manifestacions només alguns veïns perquè estaven afectats directament per qüestions que ha passat a la ciutat. És que a tot el que passa a la ciutat afecta no només a determinats veïns, no només a determinats barris, sinó a tota la ciutadania. A tota la ciutadania, i per tant, aquí quan parlem de manifestacions, què passa? Que hi ha manifestacions que sí que s'han de permetre i sí que es blanquegen, i d'altres no, perquè no
s'ha de... Això no ho he dit jo, en cap moment,
Ho dic jo, JR, ho dic jo, vale? Perquè sembla aquí que quan ens interessa sí, quan no ens interessa no. Jo crec que aquest primer pas...
Les manifestacions m'interessen totes.
No, perquè és molt criticable. O sigui, és criticable quan resulta que l'extrema dreta se'ns titlla d'extrema dreta i després quan hi ha molt... Mira, ahir va haver una manifestació, es van tallar els carrers de Lleida i ningú ha dit res, i es va tallar el trànsit precisament a l'Avinguda Catalunya amb quatre persones amb quatre pancartes i ningú va dir res. Això és just?
Bueno, jo amb 10 segons, perquè 10, sí, jo crec que és l'actitud del senyor Barreiro és el barri del Secà de Sant Pere, el que l'ha de dirimir i el que l'ha d'actuar. Jo penso que el barri ha d'actuar en aquest sentit, més enllà de l'alcalde, i l'alcalde el que ha de fer és obrir ponts de diàleg amb tota la ciutat.
Jo, el que he dit abans, fora d'antena, ho torno a repetir. Quan hi ha un conflicte d'aquestes característiques, el que té més coneixement és el que li ha de ficar. I en aquest cas, o les eines. I en aquest cas, jo crec, si el senyor Carrero truca al senyor alcalde, el serà difícil parlar amb ell, però el senyor alcalde truca al senyor Carrero, el pot trucar en qualsevol moment, perquè té el seu telèfon i li contestarà. Sí, per tant, no crec que no cal donar-se.
Joan, però no diguem que no tenim coneixement.
Segons,
no? Tothom parla de diàleg i de consens, però no sé si ningú està fent quelcom suficient per apel·lar al diàleg i al consens de veritat. Llavors, el que no voldria és que això s'acabés utilitzant com una eina o un instrument polític per intentar dividir i enfrentar l'Ajuntament o el govern amb associacions de veïns. Espero i desitjo que no sigui així.
Ens plantem a les dues. Al final passa el que jo us dic, que hem parlat només de les declaracions, de si sí, de si no, si s'ha de disculpar o com s'ha de disculpar, però ningú ha parlat del per què es va convocar aquesta manifestació.
Ho he intentat apuntar una mica.
Sergi de la Monte, Joan Queralt, Xavi Palau, Joan Ramon Castro i Maria Borrell. Com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
Adéu-siau.
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 Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les dues demà a les 12:20 aquí.